Ràdio Tiana, les notícies.
Una cinquantena de persones assisteix a la sessió pública d'explicació del pressupost municipal de Tiana. La Ronda Ernest Lluch a les Costes és a punt per la plantada popular que s'hi farà aquest diumenge. Altalella ven el grup Peralada a la seva marca privat de cava ecològic. La Sala Albéniz ha estat l'escenari aquest dijous d'un acte públic en què l'Ajuntament ha explicat en detall a la ciutadania el pressupost municipal del 2017. L'alcaldessa Esther Pujol ha explicat, entre altres dades, d'on provenen els diners amb què es conforma el pressupost municipal. Gairebé la meitat ve dels impostos indirectes, seguida de les transferències corrents i de les taxes i preus públics. Entre les tres nodreixen bona part dels diners del total del pressupost. A l'acte també s'ha exposat com es gasten aquests diners. De cada 100 euros del pressupost de l'Ajuntament, 19 van per habitatge i urbanisme, 17 serveis generals, 12 a educació, 11 a benestar i comunitari, 10 i mitja a protecció social, 9 a seguretat i mobilitat, 6 a cultura, 6 a medi ambient i 6 més van per eixugar el deute públic, 2 euros van per esports i 1 i mig es destina al comerç. Tot i que no ha estat massiva la seva presència, l'acte ha comptat amb un grapat de tianencs i tianenques que s'han acostat fins a la Sala Albéniz per conèixer al detall el pressupost del seu ajuntament. Dues d'aquestes persones han estat l'Esther i en Joaquim i aquestes les seves impressions.
Penso que ho han intentat fer entenedor per les persones que no hem estudiat Economia i Finances i em sembla positiu que l'Ajuntament intenti aprofitar aquests espais per comunicar-nos i que la gent pugui participar i pugui preguntar i pugui assabentar.
Els hi he entès perfectament, em sembla molt positiu que l'Ajuntament faci una explicació del pressupost, dels ingressos, de les despeses, i em sembla que aquest sentit participatiu doncs és molt bé, molt favorable per la ciutadania.
Esther Pujol, visiblement satisfeta tant d'haver pogut fer aquest tipus d'acte com de les xifres exposades, ha recordat les dificultats econòmiques municipals ja superades, ha dit, d'èpoques com l'any 2011, en què es va fer aquest mateix acte públic.
Jo tinc diverses fotografies, la de l'any 2011 realment amb una inquietud i amb una angoixa molt forta. Aquesta és una fotografia que no se m'oblidarà mai, amb aquesta sala plena de gom a gom, però a més presentant uns resultats econòmics i sobretot unes mesures de reorganització de l'Ajuntament pressupostàries, fiscal, molt dures, molt, molt, molt fortes. I així tot ho vam intentar fer el més suaument possible. La darrera fotografia que sí que vaig poder presentar públicament en aquesta sala ja és una fotografia més positiva, evidentment, però no vaig poder presentar la fotografia de tot aquell semàfor verd que ens feia tanta il·lusió en l'equip d'intervenció, secretaria, el regidor d'aquell moment, el senyor Navarro i a mi, que era de estem en bon ratis de nivell de solvència i tal. No vam poder-ho fer perquè efectivament ja van haver-hi eleccions. La fotografia és una progressió, ha estat una fotografia doncs, progressiva amb una evolució diferent, però jo tinc molt clar que a partir de l'any 2013 vaig veure la llum de que sortiríem bé i ja està demostrat.
Per a l'alcaldessa, haver aconseguit treure l'Ajuntament de la suspensió de pagaments amb què es va trobar quan va ocupar el càrrec per primer cop no és el meu llegat, diu, sinó el llegat de tots els meus companys de govern, de l'equip d'intervenció i de la ciutadania que ha entès la nostra austeritat, va dir. Dos dels quatre grups de l'oposició, PP i Junts per Tiana, van ser presents a l'acte. El portaveu del PP, Diego Parra, el vot favorable del qual va permetre aprovar aquest pressupost municipal el gener passat, ha lloat el que considera un exercici de transparència.
No, jo crec que és necessari en el poble que la gent conegui els diners on s'inverteixen, els diners que paguen els nostres veïns, i per tant és necessari que la gent ho sàpiga. Se sent aquesta, doncs, molt important. Sí. Tenen també un exercici de transparència necessari amb la ciutadania.
Isaac Salvatierra, portaveu de Junts, també ha qualificat positivament que s'hagi fet aquesta sessió i ha felicitat especialment els serveis tècnics municipals pel díptic amb què es va acompanyar l'exposició d'aquest dijous. Malgrat això, ha recordat que l'Ajuntament encara està molt lluny de complir la llei de transparència, per això ha dit encara cal anar més enllà en aquesta matèria.
Venim de gairebé zero, incompliment reiterat de la llei de transparència, doncs això jo crec que és un bon punt de partida per com s'haurien de fer les coses a partir d'ara. Un punt de partida, s'ha d'anar molt més enllà. L'alcaldessa ha dit que s'estava complint la llei, no s'està complint la llei de transparència, perquè hi ha una sèrie de dades que obliga la llei que no són accessibles des de la web. i potser algunes hi són, però estan tan amagades i d'una manera tan críptica que al final no compleixen la filosofia de la llei.
Ricard Fabra, portaveu d'Esquerra Republicana i regidor d'Hisenda, ha volgut recordar les etapes difícils d'extrema austeritat al pressupost que s'han pogut deixar enrere.
Hi ha el romanent que ens queda, el romanent i sobretot el que estem baixant crèdit. I això és importantíssim. És a dir, si nosaltres anem baixant crèdit, si mirem el crèdit que teníem a 2011 quan van començar, on estem ara, ara ho parlava amb l'exregidor d'Hisenda, amb el José Navarro, deia, ostres, quan vam començar no sabíem com fer-ho, perquè no podíem fer res, estàvem lligats de peus i mans. Si ara que tu puguis dir podem invertir 515.000 euros, home, és una bona inversió, podem recuperar edificis, que això també a la llarga farà que tinguis menys despesa. Aviam, és que tot és un peix que es mossega la cua.
El pressupost municipal per aquest 2017 es va aprovar en sessió plenària el passat 3 de gener. Són una mica més de 10 milions d'euros, 10.197.104 euros concretament. El mateix ple del gener es va donar llum verda també a l'augment d'un 11,76% en la despesa que farà l'Ajuntament enguany. Tot això s'ha explicat a l'acte d'aquest dijous. La local Radio Tiana ha fet també aquest dijous un programa especial sobre aquesta sessió a la sala Albéniz i ha transmès en directe l'acte. Un cop finalitzat aquesta trobada amb la ciutadania, l'emissora municipal ha ofert un resum sobre aquesta sessió amb la valoració de diferents representants dels grups del consistori i de ciutadans que hi han assistit. Tot plegat, tant la sessió com el programa especial, els poden tornar a escoltar a través de la local Radio Tiana durant el cap de setmana. Es repetiran els especials dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí i també a partir de les 9 del vespre.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El Talella, el celler a cavall entre Tiana i Alella, ha decidit vendre tota la seva producció de cava ecològic de la marca Privat als vins empordanesos del grup Peralada. Sergi Quevedo.
El celler tianenc, el Talella, ha venut la seva marca de cava ecològic Privat al grup Peralada per centrar-se així en l'elaboració de vins i caves de territori. D'aquesta manera, Peralada passarà a gestionar tots els acords comercials prèviament establerts amb la marca Privat al nord d'Europa, on sortia el mercat i s'ha ampliat molt. Amb aquesta operació, el Talella cedeix la societat Celler Privat SL al costat d'un estoc d'ampolles estàndard de cava ecològic en procés de criança, al grup Peralada. El celler, reconegut internacionalment, continuarà elaborant tota la seva gamma de vins sota la marca El Talella, mentre que tots els caves adoptaran la de Mirgin, segons va informar ahir en un comunicat. D'aquesta manera, explica per què pren aquesta decisió el propietari de les caves, Josep Maria Pujol Busquets.
Bueno, nosaltres amb el tema de cava ecològic vam ser pioners i hem tingut molt d'èxit, sobretot en els mercats exteriors, el mercat suec, el mercat de Dinamarca, de Noruega, de Finlàndia, i són gent que tenen un concepte una mica diferent del mercat d'aquí, o sigui, allà treballen en monopoli, o sigui, és l'Estat el que et compra, no? Llavors nosaltres vam guanyar un tender, que es diu, i t'exigeixen uns volums que van creixent cada any, si té èxit, i en el cas nostre així ha sigut, i nosaltres podíem entrar en un moment de no poder abastir aquest producte. Tot això lligat amb que per primera vegada apareix la possibilitat de fer cava de paratge, o sigui, la denominació d'origen cava crea una nova denominació, que és el cava de paratge, que de moment només agafarà 10 caves de tot l'Estat espanyol. Ens han seleccionat a nosaltres amb el Mirgin, d'aquí de Tiana. Aleshores, exigeixen que per fer cava de paratge, tota la producció que facis en el celler ha de ser producció pròpia. Si nosaltres apostàvem per créixer en volum pel tema dels mercats exteriors, no podíem seguir en producció pròpia només. Per tant, hem arribat a un acord amb el grup Peralada, que ells tenen una capacitat molt important de venda a mercat exterior i mercat nacional, perquè ells puguin quedar-se la marca Privat i abastir aquests mercats, i nosaltres puguem, amb els mitjans que ens donen, agafar més vinya, treballar més amb el concepte de denominació d'origen Alella i més amb el cava premium aquest, amb el cava de paratge, cava d'una zona determinada.
La família Pujol-Busquets Guillén, propietària d'Alta Alella, vol reduir la producció al celler per centrar-se en l'elaboració de vins i caves de territori. La venda de privats suposa per Alta Alella una oportunitat per seguir centrant el raïm propi en els terrenys i de la família. Destaca Josep Maria Pujol-Busquets. I és que a curt termini la família vol que tots els seus caves surtin al mercat com a gran reserva, amb una criança mínima de 30 mesos. La venda de privat va per aquí no perdre el concepte que s'hi exposa o explica el mateix propietari.
És aquest el tema, o sigui, per no anar-nos-en una mica del concepte, perquè nosaltres només treballem amb reserves, per tant vol dir que si venem 300.000 botelles a fora n'hem de tindre 450.000 amb estoc, i si deixen de comprar-nos-en, és a l'Estat, passes a vendre zero. I no podíem de cap manera seguir amb aquest creixement que ens demanava en aquest mercat. I llavors ens hem replegat per seguir amb la producció de les 25 hectàrees pròpies i per anar augmentant aquestes hectàrees pròpies. Per Peralada, jo crec que és una molt bona oportunitat per entrar en el mercat d'orgànic, d'ecològic, i per nosaltres ens dona els mitjans per poder plantar més vinyes aquí als voltants entre Tiana i Alella.
Alta Alella és el projecte familiar de Josep Maria Pujol-Busquets, la seva dona, Cristina Guillén, i les seves filles, Mireia i Georgina. El 1991 van plantar les primeres vinyes i ara disposen de més de 25 hectàrees ecològiques al celler ubicat entre Tiana i Alella.
A la Ronda Ernest Lluc, a les Costes, ja està tot a punt per la plantada popular que es farà aquest diumenge a les 10:30 del matí. La plantada, doncs, estrena indret, al qual s'hi arriba pujant al Camí dels Francesos amb esquerra. També estrena espècies a plantar. Enguany són plantes aromàtiques autòctones de la Mediterrània. Medi Ambient s'ha posat el repte de recuperar la zona de la pineda que hi ha en aquest carrer de les Costes per convertir-la en un espai on siguin les protagonistes les herbes aromàtiques. El regidor de Medi Ambient, Xavier Doñate, ha fet una crida a la ciutadania perquè participin a la plantada.
Jo faria una crida a tot el Vilatà de Tiana, que diumenge, a partir de les 10, fem la, com cada any anem fent, aquest any hem canviat de lloc corresponent, ho fem a Ernest Lluc, uns pires que ja n'hi ha, ja veureu que està tot preparat allà, ja veureu que tenim pues, tallers i fem moltíssimes coses, i sobretot a veure si tothom participa d'aquesta festa, que per nosaltres és molt important i per la gent de Tiana encara més.
Els darrers 9 anys, els pins de Can Puigcarbó, la planta havia tingut un enfoc clarament forestal. Aquest any es busca que sigui més urbana. Un cop quedi feta la plantada, l'objectiu és que tianencs i tianenques puguin gaudir en endavant d'un parc urbà amb plantes aromàtiques i autòctones, la majoria de les quals molt conegudes per tothom: romaní, farigola, espernallac o sàlvia. Durant la plantada popular, com en altres anys, es faran tallers pels infants. Aquesta vegada seran de caixes niu, de bosses d'olor i de reconeixement d'espècies vegetals per tal que cada infant sàpiga quina planta està sembrant aquell dia. A l'espai on es farà la plantada hi havia tingut la casa familiar un personatge molt conegut i estimat a Tiana, en Frederic Coromines. Ell mateix explicarà aquest diumenge com era aquella zona durant la seva infantesa. L'espai ha canviat radicalment, però encara s'hi conserven dos testimonis centenaris del pas dels anys, un garrofer i una figuera, a més d'una caseta d'eines de vinya.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Menys el futsal, que no juga, els equips tianencs, bàsquet, vòlei i futbol tenen partits assequibles aquest cap de setmana. Són partits que no poden desaprofitar per millorar les seves classificacions. Sergi Quevedo.
Després de perdre la setmana passada contra el Rocafonda, ara només els queda guanyar tots els partits i mirar de reull la resta de rivals. La primera cita que té el Centre Cultural i Esportiu Tiana la té aquest cap de setmana contra el Sant Pol B. Els dos carxies tenen un partit assequible contra un rival que no ha de presentar excessius problemes. Tot i això, no es refia de la situació. A part, sap que ha d'estar pendent de la resta de marcadors, ja no tant del Rocafonda com del Calella, un equip que ara li trepitja els talons. Òscar Chies.
Sí, porque es un rival con sorpresa, ¿no? Nunca sabes si a lo mejor te va a meter algún jugador de la A, no sabes qué motivación traen, no sabes cómo tu equipo va a reaccionar después de la derrota de Rocafonda. Son todo incógnitas. Intentar preparar el partido lo mejor posible. Allí nos costó mucho ganarle. Ganamos 1-2 en su casa. Y la verdad que era un equipo bastante rocoso. Nos costó bastante romper sus líneas. sí que en la segunda parte a lo mejor se abrió un poco más el partido, se equilibró más hacia nuestra banda, pero nos costó bastante. Y supongo que vendrán con ganas de ganar y, bueno, nosotros pues no nos queda otra. No nos queda otra, tenemos que ganar.
Després de 6 derrotes consecutives, el Sant Cebrià Bàsquet Tiana va trencar la ratxa contra el Badia i ara esperen poder-ho seguir fent. Juguen contra el conjunt complicat, el Matadepera, que ara mateix ocupa la segona posició de la taula. Els tianencs tenen molt clar que per guanyar el partit han d'anar a per totes i seguir intensos. No saben amb quants jugadors podran comptar, però l'entrenador té bones vibracions respecte al rival, ja que també va perdre la setmana passada contra un conjunt de la zona baixa, José Luis Martínez.
Bueno, venen de perdre contra Guinardó. Que tampoc està, el que passa que tampoc sé si això és una bona notícia, perquè igual ja s'han vist sorpresos aquesta setmana i ells estan en plena lluita per l'ascens i segurament no voldran que el Tiana el sorprengui. A més, ja et dic, vull dir, el nostre pla ja va funcionar el partit d'anada, vam aturar molt bé el seu pivot franquícia, vull dir, és el millor, per mi el millor interior de la categoria, i haurem de veure què fem aquesta vegada per aturar-lo també. Molt del partit serà que ell no ens faci punts, i molt del partit serà també que aguantem físicament a un equip que és brutal, té un joc interior molt potent i que físicament són jugadors molt destacables, no? I si aconseguim fer això i jugar les nostres cartes, naturalment hem demostrat que podem guanyar qualsevol, no? Però no sabem quin Tiana tindrem. Si tindrem el de diumenge, espero que sí, i que no sigui el Tiana que hem tingut les darreres setmanes, que es deixava anar i que no competia els partits. Jo crec que ara sabem tots amb el que juguem. Pressió zero, perquè som un equip que sabem les nostres limitacions, que sabíem des del principi que lluitaríem per no baixar, ho venim dient tot l'any, que hem tingut un moment bo, que hem estat fins i tot a dalt, però que ara ja tornem a estar on toca. I si una cosa tenim positiva envers altres rivals que es puguin ficar en problemes, és que nosaltres ja tenim aquesta mentalitat de que podíem baixar i que no és cap trama pel club ni per nosaltres. Amb la qual cosa, fora complexos, fora una mica aquesta ansietat que ens havia, jo crec que contra la Dia i contra Vilassar, una ansietat que ens havia fet tirar molt malament, molt precipitats, ens havia fet jugar molt malament. I jo crec que aula ens vam treure aquesta pressió, perquè dijous jo crec que ens veiem tots a tercera, i això ens va fer, igual diumenge, sortir molt frescos de cap, i aquesta és la dinàmica que hem de fer. Nosaltres hem de fer un joc alegre, però treballat darrere. Vull dir, si aconseguim això, podem guanyar els partits necessaris per fer promoció i a partir d'aquí pues, lluitar-la. Però bueno, de moment Matadepera.
Les fases de descens estan molt igualades i el Boli Tiana ha de seguir lluitant per endur-se-les. Per això, juguen contra el Viladecans, un rival amb qui estan empatats a victòries i derrotes, però no a punts. Per tant, seria molt important guanyar-lo per la moral i per la classificació. Les tianenques, però, no depenen només d'aquest resultat, que també estaran pendents de la resta de rivals que tenen enfrontaments i que s'enfronten amb els primers classificats. Acabarem recordant que el futsal Tiana descansa per motius de calendari fins passat Setmana Santa.
Una cinquantena de persones assisteix a la sessió pública d'explicació del pressupost municipal de Tiana. La Ronda Ernest Lluch a les Costes és a punt per la plantada popular que s'hi farà aquest diumenge. Alta Lella ven el grup Peralada la seva marca privada de cava ecològic.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.